La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de deu del matí del dijous 16 de maig del 2024. Us saluda Anna González. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Totes les tertúlies, recordin, les poden escoltar per la ràdio a través del 91.5 de la FM, a través del nostre dispositiu amb Alexa i també a internet, al web www.cugat.cat. I ja tenim aquí els nostres tertulians d'aquest dijous, són el Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional.
Hola, què tal, bon dia.
L'Eva Tataret, mediadora literària.
Hola, bon dia.
Núria Valero, membre de la FA del Maragall i de les escoles coeducatives.
Hola, bon dia.
I el Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat.
Gràcies, bon dia.
Benvinguts a tots. Comencem, si us sembla, per una notícia que coneixíem enmig de la campanya electoral, que era la tornada enrere en les restriccions per la sequera. Des d'aquest dilluns estem en fase d'excepcionalitat, hem deixat enrere l'emergència. Què n'opineu d'aquest canvi de rumb quan portàvem temps que ens deien que la situació era molt greu pel que feia la sequera? Comencem pel Robert, que és l'expert en la matèria.
Oh, bon dia. No sóc expert i tinc la sort de poder treballar amb persones que estan així i m'he vist vinculat en temes molt relacionats amb aigua, amb persones de la sequera i el servei meteorològic. La resposta tècnica no la puc abordar perquè seria molt polièdrica, i la que donaré és la política.
No li trobo, molt bé,
No li trobo cap mena de lògica, cap mena de lògica. Primera, explico la meva sensació. Darrerament els mitjans de comunicació, anava a dir fins al règim però queda molt malament, però podríem dir els que contínuament ens estan bombardejant amb opinions, sembla com si la pèrdua o l'increment d'aigua als embassaments hagi sigut una qüestió, podríem dir, tècnica, quan ha sigut una cosa, podríem dir, que el professor Barrientos de la Universitat de Barcelona descriuria com mitjaval, és a dir, Déu Nostre Senyor o el Sant de Torn ha permès pluja i que els embassaments creguin. Per tant, estem davant d'una incertesa d'aigua brutal, i davant d'aquesta incertesa d'aigua brutal hem pujat una mica i hem arribat al 20% al mes de maig, que ara estem a maig, és a dir, encara tenen que vindre les grans pujades de turisme, encara tenen que haver-hi les grans mobilitzacions de persones, encara tenen que vindre els grans règims de rec del país i tal, i sortim d'aquesta fase d'excepcionalitat.
Permetem que doni la dada, perquè a data d'ahir, perquè les dades són del dia anterior, els embassaments del sistema Ter Llobregat, que és el que ens toca a nosaltres, estan al 26,97%.
Sí, sí.
I queda tot això que comentaves.
I queda tot això que comentava. I a més, amb unes previsions de canvi climàtic, com molt bé has comentat abans, i que podríem dir el servei meteorològic, sap i ens ha explicat perfectament, vol dir que les temperatures altes o molt altes, això vol dir més evaporació, arribaran fins a la castanyada, com cada any està arribant. Per tant, estem a molts mesos vista de no poder-ho assegurar. Avui per la ràdio, fent servir el sistema Copernicus, han dit que el mes de juny serà plujós, però el mes de juny plujós no vol dir un mes de juny en grans quantitats d'aigua, vol dir plujós. Val? Ahir van caure, per exemple, a la part dels secans de Catalunya uns 15 litres. Més val això que res, però això no salva de res. Val? Jo penso que ha sigut un tema brutalment electoralista, ho sento, s'ha produït, ni tan siquiera la part mitjana de les eleccions, es va produir la darrera setmana, podríem dir, quan van aixecar. Jo no li trobo cap mena de lògica i de sentit comú. I a més, es juga amb unes dades que no són del tot certes. L'OMS parla entre 50 i 100 litres per persona i dia, però per viure, i simplement per beure, per cuinar i per rentar-me. Si anem a dades reals del consum d'Espanya, estem gastant 16.100 litres per persona i dia. Perquè està clar, jo vull menjar, jo vull que el tren estigui net, jo vull que l'avió estigui raonable, etc etc. Jo vull que facin roba. Per tant, és aquesta la xifra amb la que tenen que incidir, no en els 50 litres de la meva dutxa. No? Dit això, és ben cert que la població de la regió metropolitana hem tornat a saber contindre la despesa privada. Però això no salva la sequera. No?
De fet, ens donen la mitjana amb el còmput incorporat d'industrial i d'altres usos, que no és només el domèstic. Ens diuen, heu de gastar un màxim de 240 litres en el cas de Sant Cugat, perquè té un plus respecte a altres municipis, per dia i habitant, però incorporar no només el que fas tu a casa.
I perdoneu, perquè si no m'enrotllo. Una cosa és que no plogui, i això dona falta d'aigua, i l'altra és la sequera. La sequera és totes les despeses associades a l'aigua. I aquest és el gran i greu problema del nostre model social. No és els gastos bàsics, sinó que són tots els gastos produïts perquè el nostre sistema funcioni. I això és algo que no ens expliquen. I això és algo que podrien dir fa que trontolli el nostre sistema. De fet, si van fer-ho, deixant a part la campanya electoral i la campanya turística. Recordeu que la gran guerra que hi ha hagut d'aquest país ha sigut per piscines. No ha sigut per recs, ha sigut per piscines. Bueno...
Esteu d'acord?
Sí, sí, totalment. Jo no tinc el discurs que té, òbviament, el Roger, però ahir sopant li explicava a la meva filla de 10 anys això, que demà havia de venir aquí a parlar d'això, i em diu, està molt clar, mama, no? Amb 10 anys m'ho va dir, això ho van fer, m'ho va fer un dibuix a la pissarra allà que tenim al menjador, i em va dir, com pot ser que si solament ha augmentat un 5%, ara de sobte, no?, es vagin a totes les mesures d'abans, no? No és suficient, no ha augmentat suficient. I em va dir, això s'ha fet perquè era just abans d'eleccions, i llavors per part dels polítics o són molt negligents o són molt ignorants.
O es pensen que són molt tontos, no? I que tenim menys de 10 anys, no? Perquè, home, abans d'obrir mesures, o sigui, l'agricultura està o sigui, és més necessària ja. Si la mesura hagués dit, ostres, s'ha pujat una mica, no? Obrim una mica l'aixeta per al camp, bueno, potser no, haguéssim comprat una mica, però... ha estat com molt... Bueno, aquesta sensació una mica de... Et penses que sóc una mica tonto i que no sé llegir un palet més?
De, no sortim d'aquesta sensació, eh? Hem quedat en aquesta
sí,
sensació.
És com, per favor.
Sí, no, estic d'acord, eh? Vull dir, al final jo crec que tocava ser conservadors, no? És a dir, el moment que es van prendre les mesures i hem tingut la sort, com diu el Robert, que Déu Nostre Senyor doncs, ha fet que plogui aquest un mes i mig... i hem sortit una mica d'aquella cosa tan dramàtica, doncs siguem conservadors, no? Sobretot per tot el que ha de venir, no? Que deia el Robert, tot el tema del turisme, ara vindrà la calor i vindrà una calor extrema, l'any passat va ser l'any més calorós registrat mai, 2023, i aquest any segurament també ho serà.
I llarga, no?
I, clar, llavors jo crec que tocava ser conservadors.
El conseller no? Ha dit que estem preparats per l'estiu, no? I una mica s'agafen a les infraestructures que han de portar per fer sí. Suport, no? A
sí,
les necessitats.
Les xifres de turisme també seran les més altes segurament d'abans de la pandèmia, no? Però seran recuperant a poc a poc i per tant tindrem un impacte brutal, no? I sí que és cert que el moment que es va anunciar va ser enmig de la... com faltaven 3 dies per acabar la campanya electoral i va semblar que era una mesura electoralista, sobretot també per aquesta pressió del sector turístic que havia existit i també pels pagesos, perquè també és veritat que les mesures que els havien posat doncs eren dures i que formaven part també d'aquella protesta que hi va haver els mesos de febrer i març, que també protestaven per aquestes mesures tan dures, no, pel camp, no? Llavors aquí hi va haver algun cert moviment, diguem, per voler contentar una mica tots aquests sectors, no? Però no crec que respongui a la realitat, no? La realitat del que diem, d'una sequera estructural i d'una emergència, no? Que és el que tenim ara.
A vegades, perdona, quan no, es fan anuncis des de els polítics que sembla que tractin la ciutadania una mica com si fossin infants, no? Va, ara, no? Com aquesta infantilització que abans parlàvem, no? Va, ara els direm que podran obrir una mica més l'aixeta i estaran una mica més contents i no s'enfadaran tant i no sortiran al carrer, no? I llavors, és com un joc així, que aquesta és com una infantilització del...
Sí, a molts nivells.
És que sí, no sé, em va donar aquesta sensació, de...
Com a ciutadans us heu sentit interpel·lats amb el que havíeu de fer, el que podíeu fer, o simplement ens han posat unes mesures sobre la taula i això és el que hi ha.
Vam parlar un dia, em sembla, no? Que la ciutadania, de fet...
I el que podem fer és tan petit, no? Davant de tot l'abast, no?
I a més, la ciutadania, jo crec que la ciutadania de peu ho fa. O sigui, ja tens cura de no... Encara que... Perquè l'aigua és cara, també, no? Per economia domèstica... Però o sigui, ja es fan, en petit, no sé com dir-ho, no? En petit format ja es fa. La despesa potser no està tant no d'aigua, no? O l'impacte no és tant aquí com a la indústria, al turisme.
Home,
clar, no? O sigui, la gent de peu ja ho fa, ja estem farts de omplir les gasses. Sembla que va ser una d'Antònia aquí un dia, te'n recordes? O sigui, ja ho fem, no? Procurar fer un bon ús de l'aigua com fer un bon ús de qualsevol altra cosa.
Se'ns escapa de les mans. Tu fas això de l'aigua i de la banyera i de la dutxa i tot això i després aixequen veda, pels grans hotels, per tot el que vindrà,
i dius,
home, doncs potser si em torno a sentir un altre cop tonto, no?
Sí, o és a, no? Que està plovent o ha plogut i els recs dels parcs jardins públics estan oberts, o que està plovent, jo vaig veure aquí l'altre dia que estava plovent i hi havia un senyor que entenc que li van dir has d'anar a fer això, perquè entenc sinó que no ho hagués fet, de l'Ajuntament, de la brigada, amb la manguera. Bueno, aquestes incongruències per part de l'administració pública que pues això, no? La línia que estava dient, que potser no és solament un tema de ciutadania, no?
Jo després, quan m'ho vau enviar ahir, està clar, era una mica el meu tema, vaig dedicar-me a mirar tots els decrets que hi ha hagut. Vull dir, les mesures podrien dir que ens estan dient, la frase aquesta, estem preparats. La relació espai-temps, que Schopenhauer no va lograr arreglar, sembla que el conseller o qui sigui sí que la logrés arreglar. A les equacions mai surt el temps. No? I sobretot les mesures que han posat. Les mesures, perdoneu, perquè no estava prou. Les mesures que han posat són importants per l'aigua de boca de la regió metropolitana. Són els pous, i aquí faré després són les regeneradores d'aigua, la regeneradora, per exemple, d'aigua del riu Sec, que vindrà de Sabadell a Sant Cugat, però en temes ornamentals perquè hi hagi aigua. No estem, podríem dir, tractant. Això vol dir una part importantíssima de la població catalana, sens dubte, però això no vol dir el camp ni de bol tros, val? Perquè no estan explicant que, podríem dir, segurament la campanya de rec estarà assegurada a Lleida, perquè el Pirineu de Lleida està plovent, però la part de la Muga no està arreglat, i per més pous que facin...
Avui veiem embassaments obrir-se, no?
Exacte. Els pous, al final, és una aigua que està guardada a sota, és com una conta d'estalvi. Si tots els d'aquí obrim la conta d'estalvi, ens toca el que ens toca, però si venen 6 persones més, toca menys aigua. Per tant, cada pou vol dir menys aigua de reserva i menys aigua potencialment disponible en el moment. Ho sento, no està resolt el tema. És un canvi sistèmic, ho han dit els meus companys. Ja no podem fer més, vull dir, ens podem dutxar una vegada a la setmana, no passarà res. No? Però així i tot, si jo em segueixo comprant el jersei, podríem dir, perquè avui és mercadillo, me'n compraré un perquè està bé de preu, la quota anirà pujant. I si de vacances, en lloc d'anar-me'n, quedar-me aquí, que s'està bé, me'n vaig a un altre lloc, és un canvi de sistema. I aquest és el gran problema polític. No tenim una sequera per no pujar. El problema és tot l'afegit.
De fet, una de les principals crítiques que es fa és que fa com a mínim 3 anys que estem en sequera i fins ara no ens hi hem posat d'alguna manera, no? Bé, per tant, i ens passarà segurament el mateix que deies, no? Anem cap a un canvi de sistema que requereix canvis d'hàbit, requereix un canvi de consum, segurament un canvi de les indústries, i això no s'està abordant. Estem mirant aquest estiu, que per cert, Sant Cugat s'ha preparat també per l'estiu, perquè aprofitarà quan vingui la onada de calor per instal·lar aquelles reivindicacions que fa mesos que sentim dels centres públics, no? L'altre vessant, no? D'aquest canvi que estem veient al clima i que ens està afectant a tots, que són les onades de calor. Li pregunto a la Núria, també com a experta, perquè aquí tenim molts experts en aquesta taula, serà suficient aquesta inversió de 620.000 euros que ha anunciat l'Ajuntament per posar pèrgoles, ventiladors, aires... Solucionem o és un pedaç una altra vegada?
És un pedaç i és un pedaç que el fan perquè des de les públiques ens hem organitzat perquè així fos, no? Si no, crec que no hi hauria ni el pedaç, no? A dia d'avui. Clar, al final, el tema de les ombres, el tema de la climatització dels centres escolars, el tema dels entorns escolars, són reivindicacions, feina, lluita, temps i esforços que fem les famílies de les escoles públiques per millorar la vida dels infants, perquè realment tenen un greuge comparatiu respecte a les concertades i privades. Llavors, tota la feina que hem de fer des de les públiques perquè l'administració pública dediqui els esforços i els diners a millorar la vida escolar d'aquests infants és tremendo.
Llavors, mira, fem una cosa. La tinenta d'alcaldia, la Cristina Paraire, deia això.
De cara al setembre segur que ja ho tindré tot instal·lat i vull confiar que el juliol també, però que haguem pogut destinar, prioritzar i que siguin una realitat amb estructures i solucions que han de ser perdurables. Crec que, tot i que no ha pogut ser pel maig, que tot i que hagi aquesta mica de disgust, doncs crec que serà una millora important en els centres educatius que quedarà.
Coincidim? Clar.
és que solament faltaria. És a dir, això és un mínim de mínims. I torno a dir, això és perquè vam veure claríssim que el que també hem de fer era enxarxar-nos totes les escoles públiques, com la revolta escolar, o escoles per la sostenibilitat, o escoles coeducatives, o formació fas en xarxa, que són tots grups col·lectius des de les escoles públiques, que estem totes presents per poder fer incidència. Llavors, clar, nosaltres engeguem el tema d'ombres per les escoles des del 25 de febrer del 23. Avui estem a maig del 24 i és quan fa dos dies que surt aquest pla, no? Llavors, tot el que hem viscut i tot el que hem fet en el camí, mails no contestats, la indiferència per part de l'administració pública, moltes vegades no volent-se reunir, que solament es reunien en direccions i no a mafes, contents, contentes, estem les famílies? No, vull dir, podríem fer més, podríem dedicar més diners, perquè no és un tema que no hi hagin recursos, és un tema de distribució d'aquests recursos i de mirada. Al final, si Sant Cugat és ciutat amiga de la infància, s'omplen la boca amb aquest lema, realment posem els esforços perquè realment els infants de Sant Cugat estiguin bé, no? Puc continuar molt més, però vull deixar també...
Obrim posicionaments.
Bueno, és que el tema de la creu a les aules és un tema que ve no de llarg, sinó de llarguíssim. De llarguíssim. I una mica el que deia Núria, no? O sigui, les AFAs han posat sobre la taula moltes vegades, durant molts anys, molt de temps, possibles solucions, no? Vull dir, no sé, no? Nosaltres anàvem al Gerber i quan els meus fills anaven al Gerber, que la meva filla ja té 27 anys, vale? Vull dir que ja ha plogut molt. Ostres, o sigui, ja vam fer tota una proposta de com podíem fer perquè les aules a dalt mesuraven la temperatura durant el mes de juny i era, o sigui, era com el infernal. Caribe, era infernal.
Tornaríem al mateix, hem de revisar com estem o com hem construït també, clar, no?
I llavors, me recordo que va haver una família, no?, que va fer una proposta de posar com unes plantes a sobre, no?, per baixar la temperatura. I era tot era un no constant perquè, clar, o sigui, les famílies no podem assumir i no hem d'assumir, no?, hem de reclamar. Que podem ajudar, no? Perquè, bueno, amb una AFA hi ha molta gent i hi ha molts experts en moltes coses. Hòstia, aprofitem, això està bé, treballem conjuntament. Però us parlo de fa molts anys, eh? I jo me'n recordo del Gerber, la calor que feia era horrorosa, però és que continua fent calor i els nanos, vull dir que, no? Estan allà i és molt difícil fer classe. I això parlo que quan feia calor només al juny.
Sí, I, per exemple, no, el tema de les bressol, que és de titularitat de l'Ajuntament, ara, perquè des d'Ombres per les Escoles hem lluitat perquè les escoles bressol també entressin dins del col·lectiu, òbviament, de centres escolars. En tots aquests anys no han posat res, llavors, ojo, perquè deien, des de l'Ajuntament diuen, per exemple, no, un exemple, Cavall Fort ja té dos sales amb aires acondicionats, ja té dos aparells, o sigui, dos sales climatitzades i amb aire condicionat, i no és així. O sigui, el que hi ha són dos aparells verticals, d'aquests que fan molt de soroll i que fan molt grossos i que són perillosos pels infants.
El que coneixem com a pingüí, no?
Això mateix, que els han d'anar canviant d'aula i els posen en moments molt extrems de calor, perquè òbviament no és el millor. Llavors, no és que hi hagin dues aules climatitzades i amb aire condicionat. Per tant, fem les coses i fem-les bé. I acurades a la realitat. Falta molt més aires acondicionats a dins de les escoles o ventiladors. Clar, l'Ajuntament diu que ja estan fent l'esforços perquè ells no haurien de fer això i ja dediquen uns diners, entenem que mínims, a posar aires ventiladors i que els altres ventiladors que ja estan posats i que van posar, per exemple, en el cas de la meva escola, l'AFA la vam posar fa anys quan no ho hauríem de fer, no? Això és un altre tema, tot el copagament que fem les famílies a les escoles públiques i que no passa la concertada i la privada, doncs que ells no es poden fer càrrec i ja està. Llavors necessitem molts més recursos, molt més material per fer realment una climatització real de les escoles. I un altre tema ja és els patis, òbviament, no? Pues necessitem
clar, aquí hi ha un tema que no sé si, tampoc no sóc experta, però diguem, aquí xoquen de competències, no? És a dir, Ajuntament, Generalitat, perquè també la Generalitat és responsabilitat seva, no?
Sí, però la Generalitat, les escoles públiques hauria d'estar posant-se a la labor. Sabem que ho estan fent en altres escoles, però no aquí a les de Sant Cugat. Mm-hmm. Ara, sí que és responsabilitat de l'administració local. Nosaltres, des del col·lectiu d'Ombres, els hem enviat més d'una vegada les subvencions que hi ha i les ajudes que hi ha des de la Diputació de Barcelona, des de la Generalitat i des de la Unió Europea per temes d'adaptació del canvi climàtic, i no ens han fet cas i no han aplicat a cap d'una de les subvencions. I aquí sí que té la responsabilitat l'administració pública local per fer això. Perquè els, ajudes hi ha.
Els edificis de la primària, no? És titularitat del...
O sigui, la titularitat de l'educació és de la Generalitat, la competència en manteniment són els ajuntaments, dels edificis.
Clar, els instituts, per exemple, no, és de la Generalitat, i aquí és una altra guerra, diríem, no? Però a la primària i a les escoles bressol, però és que és espectacular, lo de la calor, i les ombres als sí. patis, o sigui, veus els nens amb uns coloretes que dius, mama, no...
I aquest any, mira, encara, vull dir, de fet, falta un mes, no?, perquè s'acabin pràcticament...
No, hi ha els casals d'estiu, que penseu que Sant Cugat, és un de... Hi ha molts infants que fan casals d'estius dins de les escoles públiques.
I es fan molts als instituts, que no, que s'oblida, no?, la gent que als instituts no estan ni pensats, per la que
allà t'han deixat la mà de Déu dels instituts.
Ja fa uns anys que es veig allà els nens de l'Homet, i fa molta calor, que es poden ruixar, però clar, després juntem-nos amb el tema anterior, no? Abans hi havia les ruixades aquestes a la canalla, que les ruixaven més, però clar, l'any passat, per exemple, o fa dos anys, ruixava molt poc, a la canalla, perquè clar, no hi havia restriccions. Llavors, juntem, no? anem ho sumant, i que el juliol estan plens els casals
dels infants. No, que he parlat molt, digues, Robert. No.
Per mi, tornem a entrar en un tema que havia sortit abans, que és el factor espai-temps. Vull dir, la regidora ha parlat de que a maig no hi arribem, que és la temporada que es tindria que haver arribat, que és l'inici d'estiu, i arribarem a setembre, que tot i que se prolongarà la temperatura, seguirem estant en un problema, podríem dir, de durada. Per tant, no ens han fet cas, i a més no han fet cas el que han comentat els companys. No és una cosa que hagi aparegut aquest any, és una cosa històrica. Per tant,
estem a la mateixa situació.
Dos, quan es parla, hi ha tot el tema que heu tractat molt, que és els espais interns, sens dubte és un tema tècnic que no en tinc ni idea, però els espais externs generaràs ombres amb arbrat o amb qualsevol tipus de planta, en molts casos es tindrà que plantar i en molts casos es tindrà que arranjar amb un sistema de reg perquè sigui funcional.
Bueno, això és un altre tema, Robert, perquè, per exemple, les escoles, perquè l'Ajuntament també s'omple la boca de que ells han fet plantació d'arbrat a moltes escoles i posen els números, però no diuen els números dels arbres que han sortit falluta perquè a l'estiu passat no hi havia ningú que el regués, per exemple. No? Llavors, si aquests arbres, a més, posen arbres que faran ombra quan les meves filles vagin ja a la universitat. Llavors, mentrestant, què fan aquests infants?
Per
és com si agaféssim un polític de l'administració pública i el poséssim al pati. Si ho féssim això, el poséssim al pati d'una escola pública, allà, en comptes d'estar en el seu despatx amb l'aire condicionat, no?
Per això deia
potser aquí sí que seríem conscients del que està passant a les
una
escoles.
Una pregunta que has dit és què falta? Pues per mi falta coneixement, sentit comú i compromís. Però avui vull mirar de treure aquella imatge que sempre faig, que sóc una persona molt trista. L'Eugenio va donar la solució amb un xiste, vull dir, va dir, davant de les condicions aquestes de canvi climàtic que hi ha, què suggereix vostè que faci la gent? I va dir que es posin un abric. Val? Diu, perquè a l'hivern estaran bé i a l'estiu quan se'l treguin gaudiran molt. Pues, i això penso que és una cosa que podem fer a nivell individual, i seguirem a més un personatge català molt nostrat. Sincerament, una altra vegada ens en podrien dir la realitat ens ha sobrepassat de molt a la situació política, a la ficció i a la política.
Anem tard, pel que sembla, no? Estem, exactament, ho parlàvem amb la sequera, també amb les onades de calor, sabem que els estius seran més llargs, més calorosos, i continuem posant mesures que de moment semblen mig provisionals. Ens passarà el mateix amb els entorns escolars, per exemple, ara que veiem que es reclama mesures per evitar accidents, perquè hi hagi seguretat en aquests entorns. què s'ha de fer aquí? Perquè sembla que amb el tema de les ombres la protesta ha funcionat. Potser estem davant d'un dels pocs casos a Sant Cugat on la mobilització ciutadana ha aconseguit mesures concretes.
Sí, des d'Ombres per les Escoles, sí, i des de la revolta escolar el problema és que portem anys des de les AFAs de les escoles públiques, una altra vegada, demanant entorns escolars segurs. No solament això, és que fem estudis tècnics, perquè les famílies, a part de ser papes i mames, també tenim professions i som professionals de coses vàries. Llavors, hi ha molta persona arquitecta, hi ha molta persona que entén d'urbanisme, hi ha molta persona que entén de moltes coses, i llavors des de les AFAs fem estudis i fem informes i els passem a l'administració pública. I, per exemple, en la meva escola portem més de 10 anys demanant i reclamant per un entorn escolar, per la pacificació de l'entorn. I com a meva escola, altres escoles. Què passa ara? Que amb el tema dels... O sigui, no hem aconseguit gairebé res, durant... Algunes coses s'han anat aconseguint, però poques. Ara, amb el tema dels accidents, que va haver-hi el Maragall i que va haver-hi el Gerbert d'Orlac, bueno, doncs en aquells, després d'aquells accidents, una altra vegada hi havia la policia local... allà en els entorns escolars. Però mentrestant, a les escoles públiques de Sant Cugat depenem, quan arriben els infants i les famílies cap a l'escola i quan surten, depenem d'unes subvencions, d'uns agents cívics que estan menys del que haurien d'estar perquè depenen de la Diputació o de no sé quina administració, s'ha de demanar la licitació, s'ha de demanar no sé què, i al final és el de sempre. Les escoles públiques estem en greuge comparatiu respecte a les privades i les concertades, que sí que tenen moltes vegades policia local, si més no, així ho hem vist nosaltres més d'una vegada en escoles del municipi.
Sembla que és un problema d'efectius també de policia local. De fet, hem tingut el darrer cap de setmana que no s'havien pogut fer hores extres de plantilla i per tant s'havia fet el servei a través de comandaments de la policia local i dels efectius de Mossos. Davant aquesta situació, el tinent d'alcaldia de Seguretat Ciutadana, el Bernat Picornell, deia això.
Què és el que vam fer en el darrer ple? Doncs modificar el conveni de l'Ajuntament per facilitar que aquestes persones cobrin cobrin més enllà de les 80 hores extres l'any. Això es va resoldre i ja s'han pagat les hores extra, diguem. Per tant, diguem, tema solucionat.
De moment, hores extres solucionades. A més, explicava també el tinent d'alcaldia que s'incorporarien, s'anirien en els propers anys incorporant efectius nous per augmentar la plantilla, però el problema de les escoles i el seu entorn el tenim ara. Què s'ha de fer? Qui s'anima? Vinga, Dani, tot teu.
No, no, és evident que tenim un problema i ho va evidenciar tots els accidents aquests que hi va haver gairebé seguits, no, en aquest parell d'escoles. Jo crec que sí que és un problema d'efectius. O sigui, clarament, abans hi havia unes figures que ara no hi són, no, o que no hem vist menys, no, en aquests espais, i això pot haver provocat aquests problemes, no? Llavors, jo crec que aquí cal fer una reflexió clara, no? L'Ajuntament, diguem, de què necessita per tenir aquests espais pacificats, com demanen les famílies.
Sí. Quina mobilitat volem, també.
No, clar, jo solament un incís que ja callo, no és un tema, o sigui, la pacificació de l'entorn, la pacificació de l'entorn escolar no és un tema de si hi ha policia o no a les sortides a l'escola, sinó el tema de la pacificació dels entorns escolars i de la revolta escolar és per, o sigui, per peatonalitzar...
De cotxes que passin per allà, per...
Efectivament, per temes de contaminació, no? D'infants, per temes de òbviament de seguretat viària, per molts altres temes. Va més enllà del tema de...
Els informes de l'OMS que diuen que la gran majoria d'entorns escolars estan contaminats, o sigui que l'aire que respiren els infants és contaminat.
Però tornem a estar amb un problema per mi estructural i que ho descriu molt bé. Vull dir, és que aquest Sant Cugat que estem visquent i que estem gaudint i patint no és el Sant Cugat de tota la vida. Per tant, tenim que... O sigui, el fer que els entorns escolars siguin diferents del 2025, o sigui, amb un altre concepte de mobilitat de la gent, amb un altre concepte de gaudi de la gent, amb un altre concepte de dues autopistes que ens atreveixen, etc. Si seguim, ho sento, plantejant només una rodona al costat del Catalunya en què podrien dir ja no parquin els cotxes, no estem resolent res, estem com a màxim desplaçant-ho 50 metres enrere al carrer de darrere. Vull dir que el tema és per mi és més important. I respecte a la policia, l'informe, l'únic informe que he lograt enganxar de la policia és la policia local l'any 2020, de la Generalitat. I parla de que hi ha una mitjana d'1,41 policies per cada 1.000 habitants a Catalunya, 1,56 quan podrien dir, a part de la policia pròpia de la Generalitat, s'incorpora les policies locals. A Sant Cugat estem a 0,89, comptant els 7 Mossos d'Esquadra que es van incorporar l'estiu passat. També és un altre factor limitant. No estem dissenyant la ciutat per 100.000 persones i no estem tenint, podríem dir, els serveis que li corresponen a 100.000 persones.
Sí, però el tema de la mobilitat, que és un tema que... no només amb el tema dels espais escolars, no, en general és un gran tema de ciutat.
Principal preocupació pels sancugatencs.
Exacte, sí. És un dels grans temes de ciutat i és un tema que sempre anirem arrossegant perquè sembla que aquí sempre hi ha posicions també molt, molt enfrontades, no? Quan algú intenta canviar algunes coses més estructurals de mobilitat, hi ha altres grups que no volen, no? I llavors aquí jo crec que no hi ha un consens, i hauria d'haver un consens sobre quina mobilitat volem a Sant Cugat. I això que deia el Robert, jo crec que és important, que la ciutat no és la mateixa ara que fa 20 anys ni 30 anys.
La intenció això... de l'Ajuntament és fer un nou pla de mobilitat. Clar, això ja s'ha anunciat, s'ha dit, no sé quan
s'hi posaran, ja, no?
però la intenció és fer-ho.
Jo penso que la gràcia d'un polític és la gestió, no el somiar. El somiar ho fem cadascú lliurement, podríem dir, a casa, en el moment que vulguem. Estem davant d'un problema estructural. El temps té una velocitat més alta que la nostra activitat i sempre seguim plantejant estudis i tal. Hi ha hagut molts governs, no l'últim, molts governs que ja han plantejat el tema de la mobilitat i seguim estant igual. El transport públic segueix sent igual de deficitari, de terrible. S'han plantejat altres models, podríem dir, perquè la ciutat tingui una altra manera de mobilitzar-se. No s'ha hagut assumit, llegir rutllat, etc. No és temps de somiar, val? Això ho deia en Margarit, està bé somiar, però podríem dir de tocar la realitat, si no avancem, val?
Us faré somiar una mica, perquè us puc donar en exclusiva ja que tenim part del programa de la Festa Major. Ara feia uns dies coneixem que el pregoner seria l'escriptor i el periodista Xavier Bosch. Ara sabem que les actuacions musicals seran el Pony Pissador, el Triquei, com a caps de cartell. Aprofito aquests darrers minuts que queden de la tertúlia per preguntar-vos, us agrada el pregoner que tindrem enguany a Sant Cugat? S'ha fet el silenci.
Sí, no, bueno, jo ho dic clarament, no. No, pobre, ell no té la culpa de res, òbviament, aquest senyor, aquest escriptor, però penso que no està ben plantejat des de l'Ajuntament, que així com l'any passat va ser la taula de salut mental, penso que haurien de continuar sent una entitat del municipi, que per sort Sant Cugat té moltíssimes entitats, moltíssimes associacions que estan fent molta feina des de la societat civil, i és una manera també de reconèixer, de visibilitzar el que fan aquestes associacions en un moment on hi ha tot a Sant Cugat pendent, i per donar-ho a conèixer, i no un escriptor que ja té el seu... fama i el seu esplendor, i com li vulguem dir, no?
Sí, jo també ho veig així, no? Penso que aquest model, diguem, de gran pregoner o de pregoner molt conegut pot tocar en una gran ciutat com Barcelona, per exemple, que dius, bueno, portem una personalitat, no? Però aquí a Sant Cugat tenim com tenim, no?, aquest teixit associatiu ric, jo crec que és un bon moment perquè la Festa Major visibilitzi també la feina d'aquesta gent, d'aquestes entitats, i no te les acabes, no? I per tant, jo crec que es pot muntar un model més de pregoner, diguem, d'aquest tipus, no? Com el de l'any passat, més que la gran figura que com dèiem, ja té els seus espais i les seves tribunes i tot això, no?
I que la Festa Major és el moment de...
del poble,
és el moment,
no?
Del poble, no?
I del teixit, no?
I que un gran part de la Festa Major la fan les entitats i la fan la gent, no? I crec que aquesta seria com... Bueno, l'Andrea ha dit perfecte, no? Que és el moment que de reconèixer això, no? O fins i tot pot ser alguna persona... una persona, no? Però que hagi tingut un
arrelament, això, que hagi transformat coses a Sant Cugat, que hagi millorat el
una cosa molt concreta, no? També seria molt...
Jo penso que les persones passem i les institucions, en bona lògica, no passem a la mateixa velocitat, i per tant jo seria més de respectar aquesta idea de donar imatge de potència de municipi. Però jo reivindicaré sempre el meu Mirasol. Sant Cugat està massa focalitzat cap a Sant Cugat, val? I el meu barri som 18.000 persones. Vull dir, les Festes Majors s'han de començar a pensar d'una altra manera, també, val? Estem el 2025. Ja no són aquell grup que podrien dir estiuejava o malvivia a les afores del poble, sinó som una part importantíssima d'aquest municipi. Penso que menys parafernàlia i més coses reals, podria dir que
és que al final ja va passar l'any passat, penso, s'està transformant la Festa Major en un festival de música.
Sí, senyor.
I això no pot ser, o sigui, no pot ser que les entitats no puguin tenir les seves barres per fer diners per l'entitat, sinó que sigui una empresa privada que es faci càrrec d'una barra en un festival. D'un concert, perdó, i s'està anant a un model com un festival de música en comptes de fer unes festes majors que siguin per les entitats i per la gent i per cohesionar i per donar a conèixer i per posar en valor i pel gaudi de la gent de Sant Cugat.
Ja esteu d'acord? S'ha parlat moltes vegades de com havia de ser la fórmula, no?, de la Festa Major.
Sí, bueno, s'ha fet, va fer uns anys que es va fer unes trobades com de repensar la Festa Major, però, bueno, són models de... Jo crec que les festes majors, no?, els que hem anat per moltes festes majors per... Hi ha part de les festes majors que es repeteixen a tot arreu, no? I llavors tu vas a quan canvies de localitat, vas a buscar allò que és únic d'aquella ciutat, no?, d'aquell poble. Bueno, potser és bo parar-se i pensar què és el que fa diferent o especial o que ens fa, no?, què té la Festa Major de Sant Cugat, que fa que sigui de Sant Cugat i que no ho trobem replicat a un altre lloc. Bueno, parem-nos i quant de percentatge de les activitats que hi ha a la Festa Major del programa ho podem trobar a qualsevol altra ciutat i quines no. Bueno, això jo crec que seria és una parada molt interessant, una mirada molt interessant de fer.
Sí,
perquè...
i el tema dels concerts també és un tema que s'ha de parlar, no? De fet, l'any passat hi va haver el famós concert dels Búhos, que es va, no?, que es va parlar també de què cobrava, no?,
aquest grup. Era un festival, allò, en comptes
d'una festa major. Allò era portar un grup que potser estava per damunt de les possibilitats, diguem, econòmiques, no?, del que s'hauria de destinar, perquè després es retalla per una altra banda, que segurament són les entitats les que acaben patint, no? Llavors és un tema, com deia l'Eva, de models, no?, de quin model de Festa Major, que és possible que puguin conviure els dos, no?, i pot haver actuacions musicals, no dic que no hi podria haver.
Home,
no?
Si mireu a altres municipis de l'entorn, i no cal anar gaire lluny, a Rubí el format és totalment diferent. Són grans concerts que assumeix el mateix ajuntament normalment, no?, i poca cosa més. En canvi, el model de Sant Cugat tradicionalment ha estat el de que siguin les entitats les que facin programa, a banda dels caps de cartell. L'Eva diu que no, amb el cap.
La programació dels grans concerts sempre ho establirà l'Ajuntament, no?
Però després la programació es fa una mica de repartiment del pressupost entre les entitats perquè totes les entitats puguin fer, diguem, la seva activitat. Hi ha entitats que el dia de la Festa Major és el seu dia.
És que, de fet, això és una de les coses que, sabeu que estic a Cultura Popular, no?, i per la gent de Cultura Popular ha de ser el gran dia, o sigui, hauria d'haver bufetades per poder participar a la Festa Major, no?, per poder participar al seguici, no?, que per exemple sempre hi ha aquest gran debat, no?, que els polítics que venen al seguici es queixen perquè fa molta calor, perquè, bueno,
us
aguanteu perquè, o sigui, teniu molta sort de poder participar, sempre, no?, molta sort de poder participar al seguici, perquè és un moment de... Ostres, no? Estàs allà...
És un honor.
Ha de ser un honor, gràcies. És aquesta la paraula. Ha de ser un honor, no? I, bueno, no? Per les de cultura popular és una mica així, però sí que és veritat que va més enllà de la cultura popular, la Festa Major, perquè... I la ciutat... És una mica el que deies tu, eh? El model de ciutat, potser repensar-nos, perquè no tenia la mateixa ciutat que fa 30 anys, evidentment, i potser volem fer-ho les coses tot igual, no? Hem de parar, jo crec que hi ha una cosa que ens hem de parar a pensar una mica.
Sí,
parem-nos, pensar?
Parem-nos a pensar i també parem-nos a incorporar més activitats per una franja d'edat que queda deixada totalment, que és, podríem dir que és a partir dels 10, entre els 10, 11 fins als 16, 17, 18, que estan totalment abandonats, que no hi ha activitats per a aquesta franja d'edat, quan en realitat, o sigui, és superimportant d'oferir-los un oci, no?, i unes activitats xules per a ells, perquè no estiguin a casa amb el mòbil, amb les pantalles, i perquè es fan moltes coses fins als 10 anys, i després a partir ja com tema més adult, però sí. Què fem amb aquestes franges d'edat? O sigui, en general, no solament a la Festa Major, sinó des de la ciutat, que en general, què els oferim a aquest jovent, no? Després ens queixem que estan tot el dia amb les pantalles i amb els mòbils i tal, i no sé què, però és que tampoc tenen gaire oferta per fer.
Sí, és una pena que estan representats, hi ha consells específics, sí, però... que se suposa que d'aquí ha de sortir una mica, no?
El... un altre dia podem parlar d'això, si vols, Anna, del Consell d'Infants i el Consell de Joves, perquè és molt cara la galeria, però hi ha poca després implementació de tot el que es treballa,
sí,
des d'allà.
Aquest grup d'aquesta franja d'edat, és veritat que, per exemple, en aquest cas, les associacions de cultura popular donen cobertura a aquesta gent, aquesta franja, perquè
és que no pertanyen, que no, que... Clar, o sigui, hi ha molta gent que no estan aquí en aquests
estàs
col·lectius.
Estàs aquí, fas esport i no hi ha res per al mig, no?
I si una cosa sabem és que Sant Cugat són molts habitants,
són
i
molts.
Els que estan a les entitats són un grup reduït en proporció.
No, però és tota
una llàstima,
no?
Però és així.
No, perquè és que hem tingut canalla i estem ficats en aquests mons, estem com posats, no?, en un lloc que a més pots compartir amb ells, no? Però si no, és molt difícil,
no?
És que tens tota
la raó,
és una franja d'edat molt complicada. Molt complicada.
No, però no és una franja d'edat complicada.
No, complicada l'oci.
És que els adults no els fem, no tenim aquesta mirada vers amb ells i elles, no? No és que ells siguin complicats.
No, en lluita complicada perquè no tenen, no? Molt bé, què van a fer.
No sé si teniu la sensació que els darrers anys el debat sobre la festa major sempre ha girat entorn a on hem d'ubicar quines activitats per no molestar veïns, perquè els porten no sé quants anys, si s'ha d'allargar els horaris o no de la festa major, perquè això és recurrent any rere any. Per exemple, aquest any la canvien la festa major alternativa, que se'n va a la Rambla del Celler. Tot això ja ho poden sentir, escoltar, veure, llegir a www.cugat.cat, però jo els hi avanço, que és la part de joves, estarà, que és l'espai de concerts i activitats per als joves, estarà al parc de Can Bernet, la festa major alternativa se'n va a la Rambla del Celler i la fira d'atraccions es mou de Coifabà al parc de la Pollancreda. Parlàveu de fer debat, ha d'anar més enllà el debat o és simplement un tema d'on ubiquem què?
Bueno, la festa major ha de, 1, embrutar, i 2, fer soroll, perquè és així. Si
perquè una
festa
una
al carrer no fa soroll i no embruta, no? Quan vam fer aquesta reflexió sobre la festa va venir, ara no me'n recordo qui era, però va dir, o sigui, la conclusió era aquesta, la festa major ha d'embrutar i ha de fer soroll i ha de molestar una mica. Perquè és així, perquè és festa major i perquè, no?
I perquè són 3 dies, que no sé, aquest debat sempre...
Clar.
Sempre
sí, bueno, jo crec que surt perquè per molta gent Sant Cugat, tot i que hi ha molta...
En lloc de dormir.
Ciutat dormitori. És gent que fa vida a Barcelona o a altres llocs i ha vingut aquí perquè per aquest rotllo de, no, de ja fa 20-30 anys, no, que va venir tanta gent a viure aquí a Sant Cugat amb un tipus de tarannà concret.
Esteu d'acord?
Que no fan vida de ciutat.
Sant Cugat continua sent, perdona, no vull que t'interrompi, perquè crec que és un debat interessant, perquè una cosa és el discurs polític i una altra el de peu de carrer. Esteu d'acord que Sant Cugat continua sent una ciutat dormitori o no? Perquè us parlo i aprofito que em deixen per donar la meva opinió. Nosaltres, com a periodistes, hi ha molta activitat a Sant Cugat, moltíssima. O sigui, moltíssima.
Però penso que fins i tot la gent sí que és una ciutat dormitori.
Hi ha molta gent que ho percep així, o que ho viu així, no? Clar. Són 100.000 habitants i hi ha molta gent que no trepitja
el centre ni
fa vida de cap entitat.
Perquè s'ha lluitat molt per treure'ns aquesta etiqueta de ciutat dormitori, de Barcelona...
De... Que és una ciutat molt dinàmica.
Sí.
Es pulsa a la mateixa velocitat que rep a gent. És dinàmica en aquest sentit. Vull dir, siguem realistes, la gent de Sant Cugat té que marxar, podria invertir una determinada edat, i estem rebent, podríem dir, aquest al·luvió de persones que venen aquí i que difícilment s'integraran, perquè integrar-se també costa un temps i costa una situació determinada. Quan s'arriben criatures en un poble, generalment la integració és molt senzilla. Quan s'arriba de gran o tens un gos o et persegueix la policia quan t'acostes a la gent, i aquest és el tema. És complexa, i llavors sí, hi ha molta activitat, però una activitat de molts grups molt petits.
Tenim l'àmbit dels esports d'edats escolars, per exemple, que mou moltíssimes famílies de Sant Cugat. O sigui, la pràctica de l'esport, sobretot a nivell escolar, és espectacular a Sant Cugat, no? Hi ha moltes activitats que mouen molta gent a Sant Cugat, només cal anar a veure la marxa infantil. Potser la festa major és una bona porta d'entrada per molta gent que aterra a la ciutat.
Jo penso que hi ha gent, òbviament hi ha de tot, però jo penso que hi ha gent que viu a Sant Cugat que no s'integra, o sigui, clar que els seus fills i filles potser van amb alguna escola d'aquí i va anar a fer esport, però això no té res a veure per mi amb com viu la ciutat. Uh-huh. I per ells i elles, bueno, jo conec bastanta gent que treballen a Barcelona i que han vingut a viure a Sant Cugat perquè és com un lloc idíl·lic, perquè hi ha aquells, no, aquells blocs i aquelles cases i aquells, no, aquelles coses com una mica així fictici, de vegades, no, de que es viu tan bé i tal i no sé què, i venen aquí a Sant Cugat i no fan vida a Sant Cugat. Vamos, o sigui, jo conec molta gent així.
Doncs vinga, des d'aquí els animem a participar de la ciutat, a escoltar la tertúlia. Moltíssimes gràcies a tots quatre per estar avui aquí, i als oients que recordin que cada dimarts i cada dijous a un quart de deu del matí per la ràdio al 91.5 de la FM i també a www.cugat.cat ens poden seguir i tenir tota la informació del que passa i com batega Sant Cugat.